és l'hora de mossegar la poma. Benvinguts al programa 327, a l'episodi 35, el darrer oficial d'aquesta desena temporada.
I accidentat, perquè ja n'hem fet un tros.
Dues vegades,
no sé, gravat.
És l'any de la marmota. Tanquem per vacances i durant l'estiu esperem que hi hagin alguns episodis de Minuts Mossegui. Segur que n'hi haurà, ja tinc un de paraulat per la setmana vinent, però ja no tindrem programa d'estudi, el programa oficial.
I podríem fer algun episodi d'aquells de Minuts Mosseguis amb el Ludo a la piscina.
Bueno, és fàcil, perquè estem tots, de fet estem el Ludo, el Tomàs, el Miquel Àngel, tots estem a la piscina. Doncs això, al loro, perquè fora d'aquests episodis... No,
Tu de Parrot,
no tindrem, no tornarem fins mitjan setembre. Jo el primer de setembre me'n vaig de vacances, vull dir que...
Pim-pam.
Avui, per tancar temporada, parlarem amb en Roger sobre energia fotovoltaica, si arriba. I tindrem una segona part on dedicarem 100% a parlar dels resultats de l'enquesta als oients. Més de 100 respostes, bastantes més de 100. I, a més, això ens portarà també a parlar de novetats i canvis que estem preparant de cara a la temporada vinent. L'enquesta no acaba, per tant, seguiu
coses
responent a l'enquesta.
Coses que us espanta amb, ja. Amb les pistes que pot donar l'enquesta.
Exacte. Esperem que gaudiu força d'aquí aquest episodi i d'unes merescudes vacances d'estiu. Com sempre, fem mossegar la poma, membre de la tertúlia, company, col·laborador, el senyor Miquel Àngel Cabrera.
Hola, bones.
Col·laboradors també, Dani Amo, que vindrà, suposo, en algun moment.
Apareixerà.
Carles Caño, Raimon Lapuente, codirecció, postproducció i avui els comandaments tècnics.
Sí, el que ha fet que no es gravés
els comandaments tècnics. I producció, conducció, direcció, que us parla en Tomàs Matanades. Aquest programa t'arriba gràcies a Capside.cat, l'empresa que vol construir un món més confiable a través del disseny, l'automatització i l'administració d'arquitectures de sistemes crítics. Comencem.
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Molt bé, doncs ja estem en la part de l'entrevista, amb un programa que avui sortirà una mica matxambrat, amb en Roger Fernández. Roger Fernández és un dels propietaris de l'empresa Solar Profit. És una empresa catalana amb ja més de 35 o 35 empleats. En Roger Fernández es dedica al muntatge i al treball sobre energia fotovoltaica i el Marc va tenir a bé convidar-lo a mossegar la poma perquè portem diversos dies parlant d'energia, però com sempre de forma indocumentada, i per cert avui parlarem de forma amb una miqueta més de
trellat. Una miqueta més, sí. Bé, doncs, d'entrada, bueno, ja, Roger... Primera cosa, perquè l'altre dia vam estar parlant i nosaltres, una cosa que sempre ha sortit aquí quan en parlem en el programa és que el govern, les lleis fan que tot això sigui molt xungo i tu em vas dir, malament. Per què està malament queixar-nos,
no?
de les lleis?
Bueno, jo crec que això li toca, és la funció del govern que tenim nostre, de complicar-nos una mica la vida. Tothom sap i ha sabut que hi ha un lobby molt fort aquí a Espanya elèctric. I els que no formem part del lobby elèctric, doncs el que hem de fer és potenciar el discurs i el missatge i fer-lo positiu i no carregar constantment, perquè si no al final la gent el que li arriba és el missatge que dona a tothom, no? Tant el lobby com el govern, com totes les persones que estem intentant empujar. Llavors, si les persones que estem intentant empujar també ho critiquem, al final a la gent només li arriba un missatge negatiu, no?
És cert. Deixa'm afegir una cosa. Jo m'he passat, jo he deixat el monopoli de les portes giratòries i me n'he anat a Som Energia. Ja feia temps que ho volia fer. La gent de Som Energia els hem tingut a mossegar la poma, recordeu-vos.
Sí, ara fa un parell anys.
A més, la sort de tenir el contracte en Som Energia és que sobre el meu contracte puc posar altres contractes i per tant també m'he portat a ma mare a Som Energia. Crec que si aquesta actitud fos una mica més majoritària, i qui diu Som Energia... A mi m'agrada perquè té a darrere una filosofia més d'energia verda i de participació més ciutadana, no? Però bueno, hi ha altres empreses que no són del lobby de les portes giratòries.
Explica el que fa Som Energia, perquè...
Sí, és una associació, és un col·lectiu que s'organitza com a associació, es basa en energia verdes i renovables, el que és la pròpia... És a dir, que l'energia que venen en els seus associats... Ells poden garantir, per participació, que forma part d'una producció d'energia verda o sostenible, entre cometes, no? Almenys amb la seva major part. I a més, com tu ets soci, per tant fas una aportació, amb aquests diners també ells participen, ajuden, s'involucren amb temes, diguéssim, que van associats a energia i a sostenibilitat.
Els coneixes sobre energia?
Els conec, sí, de fet hem estat en contacte també per diversos temes. Bueno, jo crec que Som Energia és una empresa molt bona, jo crec que és una iniciativa molt interessant, però sí que és cert que des del nostre punt de vista està dintre d'aquestes empreses que han estat criticant molt i amb tota la raó, perquè realment hi ha molt que criticar, però nosaltres sempre hem trobat a faltar per part una mica de les associacions que han de fer en el nostre sector, doncs el missatge de dir que és molt complicat, que és difícil, que s'ha de millorar, però que es pot fer, que la gent sàpiga que es pot fer.
És possible agafar i anar a energia solar a casa, fotovoltaica i autoconsum.
Totalment.
I no és un pin indias, com diuen els anglesos, no és un gran al cul, sinó que ho pots muntar i et surt a compte.
Correcte. Nosaltres ho estem muntant a nivell industrial. Evidentment, a nivell industrial són instal·lacions més grans, llavors per un tema de factor a escala doncs les rendibilitats són millors i els estalvis, però a nivell de vivenda també es pot muntar. Hi ha molts ajuntaments que ajuden, que tenen subvencions, amb la qual cosa encara ho facilita més. Sí que és cert que la normativa és molt complexa, el procés de legalització d'una instal·lació d'autoconsum és complicat i hi ha certs instal·ladors, sobretot els instal·ladors petits, que els costa molt explicar-li a la gent com s'ha de fer, i aquí és un dels problemes potser que s'ha trobat al sector, però empreses que puguin tenir un enginyer que pugui conèixer la normativa, jo crec que es pot fer, és complicat, costa, però es pot fer i és viable. Nosaltres ho estem fent, estem venent una instal·lació gairebé cada dia.
Domèstica?
Domèstica.
O sigui, cada dia en veneu una.
Cada dia en venem una, sí.
Domèstica, que no vol dir... O sigui, quan estem parlant d'instal·lacions que tenen una part d'autoconsum, no? Una part d'energia fotovoltaica, i també estan connectades a la xarxa.
Correcte.
Perquè encara no esteu muntant bateries tipus Tesla o...
No, nosaltres ho hem estudiat, ho tenim molt present perquè creiem que és algo que arribarà a tort d'hora, perquè a nivell de sistema no podem ser 100% renovables sense tenir l'ajuda de les bateries, perquè la majoria de tecnologies renovables són tecnologies que no es pot gestionar la producció, és a dir, produeixen quan fa vent, produeixen quan fa sol, les hidràuliques sí que es pot gestionar, però és més complicat, i les bateries el que fan és poder fer aquest pulmó que necessita el sistema en moments determinats, donar més energia de la que s'està produint o acumular-ne quan en sobri, i això les bateries jo crec que és el que aportarà aquest puntet que li falta a les energies renovables per poder tenir el 100%.
Perquè encara no estan disponibles al mercat.
Sí, bateries ja en trobem, i hi ha bateries, hi ha la famosa Tesla, hi ha en altres marques com LG que tenen bateries molt competitives també, de preu ja a dia d'avui. El que passa que nosaltres creiem que encara no, a les vivendes encara no té sentit per la relació entre el preu que té la bateria i la capacitat que tenen d'emmagatzemar.
Per tant, vosaltres feu muntatges d'energia solar, fotovoltaica, però no amb conservació via bateria,
correcte,
sinó directament amb consum.
Correcte.
És que tu tractaves la xarxa com si fos una bateria.
Sí, això, diguéssim que una de les dels inconvenients que el govern ha ficat a la normativa per bloquejar una mica, no? Perquè al final el govern sap que això no ho podrà bloquejar 100%, que tard o d'hora haurà de donar-li via lliure.
De fet, la comunitat europea, instàncies europees, li han tocat el crostó al govern espanyol per, diguéssim, per excés de regulació i per limitador de la competència, no?
Exacte, i de fet han sortit unes directives noves on s'obliga, per exemple, un dels punts és que les vivendes, les instal·lacions petites, l'energia que sobra, que no pots consumir en el moment que genera, la normativa actual espanyola diu que aquesta energia va al sistema i no la cobres.
I no la cobres,
no
ni...
la cobres ni...
I quan tornes a consumir, pagues.
Correcte. Llavors, una de les directrius europees que va sortir aquest hivern deia que tots els usuaris tenien dret a tenir una compensació per aquesta energia excedent, no? I això, bueno, el govern té 2 anys per transposar les directives europees, i sabem que en qüestió de 2 anys tota aquesta energia que avui s'està llançant la podrem recuperar o tenir l'estalvi.
El govern té 2 anys per complir-la o per fer el que fa habitualment, que és incomplir-les.
Sí, també.
Vull dir que no, no hi ha una garantia absoluta.
Sí, històries.
Sí, sí. Bueno, tenim per exemple una iniciativa molt bona del govern de Barcelona, que jo crec que hem de parlar d'ell perquè està sent molt pioner amb tots aquests temes, i crearà una comercialitzadora d'energia a Barcelona, i un dels punts que farà serà retribuir els excedents d'energia que tenen les instal·lacions d'autoconsum a dia d'avui. Com a iniciativa, tot i que encara la normativa no ho obliga, no? No obliga al govern a fer-ho. Però jo crec que és un punt interessant. S'està avançant en tots els àmbits, però està anant a poc a poc.
Anem a...
concretar, no? Anem a fer números?
Explicar. De fet, unes coses amb el tema de la factura elèctrica, el que estem veient és que cada vegada més el que ens carrega, el que comença, la part que puja més sempre quan puja la factura elèctrica és la part de la potència contractada, i el consum és com si fos més baix. Llavors diuen, no ha pujat tant, però al final la potència contractada és el que costa més, i aquesta és la que necessitem. Si, per exemple, m'ho comentaves l'altre dia, si jo tinc unes plaques solars i una bateria i a les 10 de la nit vull fer una pizza, doncs potser no tinc potència per fer-me una pizza. Mm-hmm. O almenys no fer una pizza i posar la rentadora i mirar la tele.
Mm-hmm. Sí, aquí el govern té una màxima, que ell sap que el sector elèctric és una font d'ingressos molt gran i ho vol protegir, no? I un dels moments que va fer quan va començar tot el procés d'eficiència energètica, ja no només de l'energia renovable, sinó d'eficiència energètica,
a tots els llums LED...
Correcte. Va ser disminuir tot el terme d'energia, la part del que és el pH del terme d'energia, incrementar el pH de potència, de forma que consumeixis més o menys, el que pagues es manté,
es
no?
Es manté més estable.
Sí. Llavors, amb les bateries, a dia d'avui, el que diu la normativa és que si et fiques una bateria tens que pagar un pH addicional que no estàs pagant ara. Llavors això penalitza molt la viabilitat.
I com ho saben que tens una bateria?
Bueno,
han d'homologar una instal·lació.
Sí, teòricament han d'homologar una instal·lació, sí, no?
Com us he dit a l'inici, la part més complicada realment de ficar-te una instal·lació fotovoltaica a casa és tota la tramitació legal que té, no? Perquè s'ha de complir, s'ha de fer una llicència d'obres, s'ha fer una part elèctrica, un butlletí, s'ha de tramitar una part d'energia també, i aquí és on ho saben ells. Vull dir, per normativa tu tens que inscriure aquesta instal·lació, tens que dir que té una bateria, i a partir d'aquest moment pues, s'encén el mecanisme, no?, d'anar cobrant cada mes pues, una part. Tot i que vull apuntar que a dia d'avui encara no s'ha cobrat cap peatge, del famós peatge, no, que s'ha anat parlant
no s'ha cobrat,
molts anys.
Se'n parla, és,
se'n parla,
que potser és més efectiu per part d'ells el dir que te'l cobraran i ens autocensurem nosaltres.
Correcte,
que no l'autèntic peatge.
Roger, escoltant-te, el que veig és que és complicat, suposo que vosaltres ho heu fet moltes vegades i heu fet molts números, no? Però és complicat veure, o sigui, calcular el retorn de la inversió de forma acurada. Entenc que pot ser grans xifres i xifres que poden estar mogudes o ajustades perquè tinc o no tinc peatge, tinc no sé què, però amortitzar una inversió és complicat, almenys acertar el...
No.
Com ho feu?
No és complicat. Al final, el consum d'una vivenda, parlant de residencial, el consum d'una vivenda és bastant estàndard per les persones que hi viuen. Al final, més o menys tothom fa la mateixa vida dintre de casa, no? Doncs ens dutxem, cuinem, serem la calefacció, i hi ha uns perfils que estan molt marcats, no? La producció d'una instal·lació fotovoltaica també és una cosa que és molt senzilla. Vull dir, produeix quan fa sol, i
quan no fa sol no produeix.
Quan no fa sol produeix molt poquet, produeix però molt poquet, i es pot calcular molt fàcilment.
I de nit no produeix.
I de nit no produeix, no. De moment encara no produeixen de nit les plaques.
Llavors, amb la lluna no produeixen?
No, encara no. Jo crec que algun dia arriba la tecnologia, però avui encara ens hem d'esperar que surti el sol
encara,
per poder...
Encara de sortir.
Sí. El dia que arribi a aquestes plaques, les bateries jo crec que s'acabaran.
Mira, llavors fem un exercici, perquè segurament l'any que ve o l'altre, jo seré una de les ventes que tu fas, anem a que ven-me la moto. Jo dic, tinc aquí la casa, tinc teulada, vivim quatre persones aquí dintre, quins serien els meus números?
Doncs mira, per una vivenda de quatre persones segurament... Jo crec que amb 2-3 quilowatts de potència fotovoltaica tindries per poder subministrar la majoria de consums que tu tens durant les hores de sol. Correcte. I estaríem parlant que aquesta instal·lació pot estar rondant entre els entre els 7 i els 12.000 euros.
Entre 7 i 12.000
sí,
euros?
Sí, més o menys ens mouríem aquí. Després hauríem d'anar a mirar a l'Ajuntament, al poble en el que vius. Uh-huh. Segurament hi ha molts ajuntaments, molts, i cada vegada s'estan afegint més.
Sí. Preguntava, et preguntava, Roger, de que t'havia tallat, disculpa'm, estaves dient que bueno, de 7 a 12.000 euros, claus en mà, però que s'hauria d'anar a l'Ajuntament a mirar si, suposo que hi ha ajudes, no?
Correcte. Uh-huh.
Sí, sí, continua, perdona, que
sí.
T'havia tallat.
Molts ajuntaments estan promocionant, per exemple, amb un descompte, amb una bonificació en l'impost de l'IBI, uh-huh. amb la qual si et fiques una instal·lació fotovoltaica a casa, doncs tens un descompte en el rebut de l'IBI anual, doncs durant 3 anys, durant 5 anys, del això 30%, ajuda. Del 50%.
La davallada de despesa, llavors, si jo em poso, per exemple, 3 quilowatts de potència fotovoltaica, evidentment no la tinc sempre, la tinc quan fa sol, uh-huh. quan no fa sol en tinc menys. Uh-huh. Quina potència contractada tindria que tindre jo contra la xarxa per poder sobreviure?
La normativa diu que com a mínim tens que tenir, és a dir, que no et pots instal·lar més potència fotovoltaica de la que tens contractada. Amb vale. la qual cosa, si instal·lessis 3 kW, podries anar a 3 kW. Correcte. Sí, sí, sí. Llavors aquí hi hauria un estalvi afegit en potència, afegit al de l'estalvi d'energia.
I, i durant les hores de sol, l'energia que es produís de més aniria contra la xarxa o no?
Sí. A dia d'avui, per la normativa que hi ha, tot l'excedent que tingués la instal·lació fotovoltaica aniria contra la xarxa.
No, de moment no remunerat.
De moment no remunerat.
I, vale. Els números d'amortització, quins són els temps més o menys?
Sí, ens podem moure entre... Depenent de les subvencions, de quina
en
subvenció...
Consum, d'entrada en consum.
Sí, en consum estaríem parlant més o menys uns 1.000 euros a l'any.
T'estalvies 1.000 euros a l'any, sí. O sigui que això s'amortitza en 7 o 8 anys.
Sí, sí, sí.
Tenim una altra cosa.
Sense tenir en compte les subvencions que hi hagi. Sí.
Però jo tindria en compte un altre factor. Si tu tens una casa que té instal·lació funcionant d'energia fotovoltaica, tens un preu afegit al preu de la vivenda a l'hora de vendre-la, si algun dia t'interessa vendre-la. Jo crec que aquests factors també haurien de... O sigui, són percentatges complexos de calcular, però jo els afegiria...
Avui en dia ja no són tan complexes perquè el fet de que t'instal·lis una instal·lació fotovoltaica a casa puja el certificat d'eficiència de la teva vivenda.
Clar.
Amb la qual la categoria de la teva vivenda puja. I també puja el valor, no? Mm. Vull dir que ja no és quan ens estalviem cada mes, sinó és un actiu que jo tinc a
tens
casa meva...
És com si tinguessis una casa en pàrquing. Per exemple, tens un pàrquing.
I després, si et compres un cotxe elèctric, diguéssim que el...
Aleshores ja lo flipes. Però necessites una bateria Tesla perquè el cotxe elèctric l'acostumes a carregar de nit, com ho sepas.
Bueno, el pots carregar de nit o el pots carregar de dia o quan sí, però si tu...
Amb una bateria Tesla que carregui el cotxe de nit.
O la LG o el que sí, però si tu tens un cotxe elèctric, llavors... encara, diguéssim, no has de, gairebé que no has de retornar energia cap a la xarxa.
Exacte.
El que fas és canviar la factura de la benzina per la factura de...
Sí, perquè us feu una idea de cap a on va tot, no? Que potser ara estem parlant en un moment on és molt inicial per nosaltres el fet d'autoconsum, però l'altre dia parlàvem amb un client que li vam ficar la instal·lació fotovoltaica a casa seva i que li agrada molt i que tot el dia va estar mirant quan he produït, quan consumeixi o no.
Estàs allò...
Aquest és com el Carles, com el Carles Canyo, però flipat de la
energia. Exacte, no?
Jo seria així, si ho fes.
I bueno, ja està veient que durant unes hores del dia doncs es troba que la instal·lació li està produint molt i que no ho pot consumir, no? Ja es programa les rentadores, es programa tot el que pot i doncs va...
Si és al revés, en comptes de rentar les dues de la matinada perquè l'electricitat és més barata, rentes a les 12 del migdia.
Correcte, exacte.
I el calentador de l'aigua.
I poses, com es diu això, aquest aparell que cuina per tu, la Thermomix, no?
La
Thermomix ha panificat, venga,
sí, tota la tecnologia ja va cap aquí, no? Va cap a poder controlar quan fas el consum, no? Que això ja, en alguns països ja té nom, que es diu l'agregador del sistema, que és una figura que es dedica exclusivament a gestionar els consums de determinats dispositius, no? Amb la qual decideix quan vol consumir o no, no? És la funció inversa a la generació, no?
No sé si volies parlar més de la part econòmica, jo tenia una altra pregunta.
Aquesta part és interessant. O sigui, per tant, si jo estava calculant, jo Aquest any he estat gastant molt perquè he estat fent molts desplaçaments. Ara que ja vi que aquí em desplaço menys perquè tinc les coses més a prop, però jo estava gastant 200 euros al mes de gasolina. O sigui, si
és molta pasta.
La despesa de 200 euros al mes de gasolina em surt gratuïta, és que et surt a compte el cotxe.
I el cotxe, això són cars, però també són més baratos de mantenir. Volia preguntar-te a nivell científic, a nivell de tecnologia, que les plaques fotovoltaiques han canviat molt en molt poc temps. No? I a més, hi ha les futures generacions que són molt més eficients, fins i tot produir-les és molt més econòmic, molt més eficient i menys...
Sí, realment, més que la tecnologia, el que...
Perdona, la meva pregunta és, on estem ara?
I cap on anem?
Sí, quina tecnologia tenim ara i quines coses veurem?
Doncs mira, amb això nosaltres som una empresa diferent perquè sempre hem apostat per una tecnologia que considerem que és més adient en el nostre país. No? La tecnologia per excel·lència és la tecnologia cristal·lina, és la que tothom coneix i ha vist, la típica placa amb els quadradets, cada quadradet d'aquests és una cèl·lula fotovoltaica, no? I a dia d'avui és la tecnologia que diguéssim que domina, no? per fabricació i per instal·lació. No ha evolucionat molt la seva eficiència, amb els anys ha anat evolucionant a poc a poc. El que sí que ha evolucionat molt és el cost. I estàvem parlant de fa 10 anys que una placa podia valer, per ficar un número, 100, i avui en dia la placa et pot costar tranquil·lament 15 o 20. No?
És molt significativa, la reducció.
Molt, molt. Realment això ha funcionat. La inversió que han fet els governs, l'Espanyol és un d'ells que ho va fer, tots els governs que han anat inventint a base de subvenció per millorar la tecnologia s'ha aconseguit i estem en un punt on ja a nivell de costos és molt madura i podem competir tranquil·lament contra qualsevol sistema de producció.
El Peter Diamandis té unes estadístiques que em sembla que diuen que cada 3-4 anys el preu de les plaques es divideix per dos.
Sí, el que passa que ara ja es comença a complicar que es divideixi per dos perquè jo crec, des del meu punt de vista, està en un punt ja molt baix. Creiem que la tecnologia està molt madura. Anirà millorant segurament l'eficiència, amb la qual cosa és símptoma de reduir el cost també, no? Però a nivell de preu ja, dintre del que és el cost d'una instal·lació, diguéssim, d'una vivenda, les plaques ja no tenen un impacte considerable com si ho tenien fa...
Segurament ara comencem a pensar que ja té... Passa com, per exemple, quan fas una instal·lació, que la mà d'obra és més costosa que...
Sí, això és el que jo volia dir. Correcte. El que estàs llegint darrerament, als Estats Units sobretot, que tenen potser més recorregut, i en altres països també del nord, és que amb obra nova, amb edificacions noves, ja, o sigui, com el cost de la instal·lació té més repercussió que no el de les plaques en si, el que es fa és ja pensar en la construcció perquè la preinstal·lació estigui com a mínim feta, no? I això... Al final aquests 6, 7, 12 no? Intentis baixar-los una mica més.
Quin tipus de preinstal·lació hauria de fer per descriure la instal·lació de... Si en aquí casa, tinc aquí...
Bueno, hi ha una part que és on van els mòduls fotovoltaics, que diguéssim que és la part una mica més delicada, que és el sostre. El que fa és fixar-se en el sostre, s'estudia quin tipus de sostre és, si és un sostre de teula aràbica, si és un sostre de fusta, si és un sostre metàl·lic. En funció de cada sostre hi ha sistemes més que contrastats per fixar, i d'aquí surten uns cables que van a un equip que és l'inversor, que és l'encarregat de transformar la corrent contínua que generen els mòduls.
A quina distància té que estar l'inversor de les plaques?
Bueno, no és un fet important. Quan més a prop estigui, millor. Perquè
és corrent contínua.
Correcte. Exacte. Potser és més aviat per les pèrdues, on estan les pèrdues. I a partir d'aquí ja, un cop sortim de l'inversor, anem a buscar on poder connectar dintre de la instal·lació de la vivenda. L'ideal és connectar en el quadre de baixa tensió, on estan tots els magnetotèrmics, on s'obre la llum, on està el diferencial, diguem, i ja està. La instal·lació en si és molt senzilla, és el que comentava abans. Nosaltres mirem on fiquem, com s'han d'instal·lar les plaques, mirem on podem col·locar l'inversor, a vegades es fica al pàrquing, a vegades es fica a façana, depèn de cada tipus de casa, i després mirem per on podem passar el cablejat fins a connectar la instal·lació interior.
Com de gros és l'inversor?
Bueno, pot fer...
Com una bateria Tesla.
No, més petit.
Com una torre d'aquelles d'ordinador?
Sí, com una torre d'ordinador, seria una miqueta més petita.
I les teules fotovoltaiques, aquestes teules famoses d'Elon Musk, té sentit? Això les has vist, les heu provat? Heu
jugat? Abans d'això, perquè tu has dit que les típiques que hi havia eren les cristal·lines i que vosaltres aposteu per una altra tecnologia i no ens has dit quina.
Sí, ah, sí, és veritat. Sí. Sí, sí,
que nosaltres apostem per una tecnologia que es diu de capa fina, que és una tecnologia que... És un altre tipus de tecnologia, la cristal·lina, són petites cèl·lules que van unides una darrere l'altra en sèrie, no? I la capa fina és una imprimació a sobre d'un cristall, d'un vidre, d'una substància, no? I aquesta tecnologia té unes propietats que en el nostre país, que està molt més al sud... No,
no s'escalfa, aguanta més bé la calor.
Aguanta més bé la calor, aprofita molt més la radiació difusa, té una sèrie d'avantatges...
Què és això de la radiació difusa?
La radiació difusa, diguéssim, hi ha la radiació directa que emet el sol, que és la, diguéssim, la que ve directament del sol, i la difusa és les zones que...
El ressol.
Ah, exacte, sí, el que es diria...
Bueno, el ressol o que impacta contra algú i rebota, exacte. Perquè quan obren la cúpula de quan ara els matins a l'estiu obren la cúpula del Club Natació Sant Andreu, clar, la llum rebota contra l'edifici de davant i cau dintre de la piscina. No deixa de ser llum que generaria exactament, energia fotovoltaica. Exactament. I et queda sec, només amb el rebot contra els vidres.
Llavors això són espectres d'ona diferents i cada tecnologia absorbeix diferents espectres d'ona.
Jo havia llegit això, que les fotovoltaiques típiques aquí a Espanya a partir de cert mes no rendien perquè no... No sé si els va passar amb la parabòlica aquella del fòrum, que em sembla que van muntar la parabòlica del fòrum i no la van poder connectar quan hi anava
no,
el fòrum.
El que els hi passa al fòrum és la pudor. Fa tanta pudor que no hi ha ni sol que vagi cap allà ni res, és horrible.
O sigui que quan van muntar el fòrum es va muntar aquella fantàstica, aquella fotovoltaica i que no, van tindre que fer alguna cosa perquè no els hi anés. O sigui, vosaltres aposteu més per aquesta altra...
D'aquesta tecnologia d'imprimació.
Sí, és una...
D'imprimació.
Sí, es diu tecnologia capa fina, hi ha diferents fabricants, nosaltres treballem amb diferents fabricants, també treballem amb la tecnologia cristal·lina, no és que sigui una mala tecnologia,
si
ni molt
menys. Si un client diu, jo vull la cristal·lina,
sí, correcte, no parlo. Sí. I treballem, vull dir, ho utilitzem igual, però sempre hem apostat en funció del tipus d'instal·lació que fem, sobretot quan hem de ficar les plaques no tan ben orientades, que és la tecnologia treballa millor amb les plaques desorientades, diguem, no? Ens adaptem a la orientació que té la casa, no? O la indústria.
El tema de resistència a les inclemències. El meu poble, per exemple, cau una pedra bastant guai.
No, aquí no hi ha problema. Jo crec que aquestes són les preguntes molt típiques, no? De la gent quan es planteja fixar-se en instal·lació fotovoltaica. Heu de pensar que els panells estan certificats com el vidre d'un cotxe, vull dir, tenen unes garanties mínimes, tenen garanties de producte d'entre 10 anys i 25, precisament perquè ve d'una inversió molt gran i el fabricant havia de donar garanties molt grans i això, gràcies a Déu, s'ha mantingut.
O sigui, si tu agafes una instal·lació, clar, estàs pensant en amortització entre 7 i 10 anys, doncs com i que et doni una garantia de bastant més.
I les teules?
Sí, les teules és una... Al final és una barreja entre un mòdul fotovoltaic i una teula, és el que han fet, no? No
sabem, glaç.
Sí, no sabem els preus que tindran de sortida. Jo crec que nosaltres, amb l'experiència que portem més de 10 anys, i hem vist molta tecnologia innovadora, interessant, però moltes han caigut per la capacitat d'arribar al mercat en preu, no? Perquè al final és una gran idea... Jo crec que és una gran idea això, perquè és integrar ja la instal·lació
molt
fotovoltaica...
Molt estètica, molt maco.
A nivell estètic i també dintre la construcció, no? Totes les cases, quan s'han de fer, li han de ficar una coberta sí o sí, no? I poder fer la coberta ja amb instal·lació fotovoltaica, doncs és un concepte molt, molt potent, no? Jo crec que Tesla, amb aquestes qüestions, ho està fent molt bé, està treballant-ho molt bé. El que passa és, el que no sabem és amb el preu que arribarà, no? Jo crec que és el que pot marcar al final que sigui interessant i entri al mercat o no. Jo crec que...
Molt bé.
Vosaltres, que com a empresa, que sou, el nom era...
Solar Profit.
Solar Profit. Quin recorregut teniu? Perquè tu com vas decidir que anaves a muntar una empresa d'energia fotovoltaica?
Per cert, que el seu soci es diu Òscar, no?
Sí, Òscar, que sí, també és de la meva secta.
Sí.
com veu decidir tu i l'Òscar muntar una empresa de temes fotovoltaics?
Bueno, va ser el 2007, nosaltres ens coneixíem ja, érem amics de l'institut i anàvem cadascú una mica per la seva banda a nivell laboral I, bueno,
perquè quina formació tens tu?
Jo sóc enginyer tècnic industrial. Uh-huh. I el 2007, en una de les quedades que vam fer, doncs, li vaig dir que havíem de muntar una empresa d'energies renovables perquè creia que era una qüestió que en el futur doncs, aniria estant cada cop més present, no? I bueno, ell va canviar de sector, es va ficar a treballar en el sector de les energies renovables després d'aquesta conversa per anar-se formant i al cap d'un any vam decidir fer el salt i vam muntar la nostra...
Poca broma, ja sou 35 persones.
Quina inversió inicial vau engegar? Vau tindre algun tipus de finançament?
Doncs, ajudes, start-ups...
No, vam, la veritat és que vam començar amb la inversió d'un ordinador en el pis on vivia, en una habitació. I bueno, l'Òscar és una persona amb un perfil comercial molt bo i vam saber anar buscant clients que confiessin en nosaltres. Inicialment com a enginyeria, els hi fèiem el projecte d'enginyeria, els hi donàvem el suport, la direcció d'obra, després vam començar...
I què feu? Contractau doncs, doncs electricistes,
sí,
paletes...
Sí, inicialment no, només fèiem la part d'enginyeria, és a dir, nosaltres fèiem la direcció d'obra i el nostre client era l'instal·lador.
Vale.
A l'instal·lador, sí. Llavors, després, amb l'instal·lador vam començar a millorar la relació i vam començar a assessorar-lo amb compres i d'aquí vam derivar una distribuïdora. Vam fer INAM, que és l'empresa que hem tingut més anys, que es dedicava a fer distribució de material fotovoltaic i assessorar també a fer una part d'enginyeria. I, bueno, amb la crisi de les renovables que vam patir el 2011-2012, la majoria dels nostres clients o van marxar a altres països a instal·lar on la normativa era més potent o senzillament
això,
no van deixar.
Això és brutal, pel teixit empresarial és una passada, o sigui, al·lucino molt.
Sí, jo crec que és el que han aconseguit fer millor parlant de lobby, no? Que realment han desfet tot el teixit empresarial que hi havia a Espanya, que era molt bo i molt fort, i han aconseguit que les empreses fortes marxessin a fora i no vegin Espanya com un país interessant i les petites s'anessin a treballar a altres sectors, no? Això ho han aconseguit. Però bueno, nosaltres amb aquesta crisi, exacte, vam decidir que l'instal·lador ja no hi era o havia marxat o havia canviat de sector i vam decidir anar nosaltres a buscar els clients.
A instal·lar vosaltres.
A instal·lar nosaltres i des de 2011 vam crear Solar Profit i vam començar a treballar al mercat molt fort. I, bueno, i aquí hem arribat, no? Al final sí que ha costat, hem tingut uns anys de picar molta pedra, com es diu, però ja l'any passat vam començar a tenir molts fruits i aquest any la veritat és que ens estan anant molt bé.
Sou
i tenim molt bones
treballadors?
Sí, sí, sí.
Quin creixement esteu tenint ara?
Doncs mira, estem tenint un creixement a nivell de facturació gairebé d'un 250-300% en el 2017, esperem. I pel 2018 la tendència és mantenir aquest creixement, no? Realment, nosaltres el que veiem és que el sector s'està tornant a activar i la gent està conscient, la gent té ganes de ficar-se instal·lacions a casa, les empreses també tenen ganes, els preus ja han pogut arribar a baixar suficient com perquè les dificultats que hi havia les puguem saltar i puguem...
Però és que no costi un ronyó una instal·lació.
Exactament.
No, i a més hi ha un altre tema. L'energia és tan cara que ara qualsevol... O sigui, està justificat que et miris qualsevol alternativa de canvi. Igual després els números no sé si surten o no, però com a mínim mirar-s'ho té sentit.
Jo crec que el cotxe elèctric és
el gran disparador.
És un catalitzador, perquè quan algú decideix comprar-se un cotxe elèctric... el període d'amortització baixa de 7 anys a 2 anys o 3 anys.
Correcte, sí. El cotxe elèctric jo crec que ajudarà molt a les energies renovables, sobretot a la fotovoltaica, perquè traslladarà tot el consum d'energia a la xarxa. I al final, en la xarxa elèctrica hi haurà un consum molt més gran, que serà tot el que existeix ara, més el dels vehicles elèctrics, i això farà que les instal·lacions fotovoltaiques que ens puguem anar ficant a casa nostra o a les indústries doncs tinguin on anar a desembocar aquesta energia, no?
És que també hi havia una de les coses que havia llegit, fins quan es parlava del cotxe elèctric, les crítiques al cotxe elèctric deien, és que el cotxe elèctric serà més eficient
no
el que vulguis, però clar, al final, si tu endolles el cotxe a la xarxa, al final estàs cremant petroli igualment o cremant alguna altra porqueria igualment, no, la idea és tindre el cotxe elèctric perquè et surti a compte fer aquesta transformació i t'estalvis generar el diòxid de carboni que generes al cremar benzina o gasoil i a més la que es genera cremant carbó o petroli per fer electricitat.
Correcte, sí, jo crec que són dues coses diferents. Està clar que si els cotxes passen de petroli a elèctric ja millorem molt perquè el mix elèctric que es diu la forma de generar l'electricitat, hi ha una part que és amb petroli, hi ha una part que és amb gas, però hi ha una gran part que ja és amb energies renovables, amb la qual el sol fet de traspassar un vehicle de petroli a elèctric ja és una millora, però si això fa que es pugui instal·lar molta més renovable, doncs encara millorarà més aquest mix fins a arribar al 100%. No?
Molt bé. Alguna cosa més, Marc?
Tenim alguna pregunta?
Dels oients, no ens ha donat temps de repassar totes les preguntes, bueno, de repassar preguntes, per tant, si vols acabem aquí l'entrevista.
Doncs allò no és...
Roger, moltes gràcies.
Si algú té que contactar amb vosaltres, sou solarprofit.es.
I a les notes del programa trobaran tot el contacte, que per cert, hem de fer una fotografia en aquest senyor abans que marxi.
A part d'això, una última cosa. Heu tingut accés a finançament, projectes europeus, coses d'aquest estil, o heu anat amb...
No. O no ho heu buscat?
No ho hem buscat, perquè quan ho vam buscar, a nivell europeu, havia de ser un projecte europeu, i a nivell espanyol, bueno, quan vam començar nosaltres, els bancs no estaven molt disposats a invertir en empreses. No, ara sí que ja notem que els bancs estan molt oberts. De fet, nosaltres podem finançar les instal·lacions, oferim el finançament en qualsevol nivell, però en el moment quan nosaltres ens vam crear per poder aixecar-ho, no. Vam anar a poquet amb el que generàvem, invertint i reinvertint, i realment quan ho parlem amb el soci, doncs ho direm, no, encara no hem guanyat diners, no? Perquè tots els diners que hem guanyat els hem anat reinvertint per poder...
Sí, bueno, però heu crescut, heu fet gran, sí. I ara més esteu, entenc, amb una rampa de sortida sense càrregues a darrere que us permet...
Correcte.
Tirar endavant. Roger, moltes gràcies, de veritat, molt interessant.
Moltes gràcies per venir i moltes gràcies per fer el que esteu fent, perquè jo crec que és essencial
que
es facin aquestes coses.
I ara anem a una segona part del programa
que ja hem gravat,
però l'escoltareu després.
Però això no s'ha de dir,
no, és fatal. Vinga, adeu-siau.
Adéu.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Molt bé, doncs, acabada l'entrevista i amb aquesta segona part del programa, que estarà centrat exclusivament, perquè avui crec que no tenim ni propostes mosseguis, estarà exclusivament...
Passar un bon estiu, també. No?
Sí, així.
Encara que treballis...
Jo el que sí que em comprometo, excepte que estigui fora del país o fora de Barcelona, de fet fora del país, és anar cada setmana enviant-vos ja ho diré demà, la newsletter. Vale, enviem una newsletter, es reparteix, crec que hi ha gairebé més de 250 persones, vull dir, aquesta la continuarà fent amb els consells i les propostes mosseguis i si hi ha àudios de minuts mosseguis també. Doncs això, hem tingut una enquesta, primer de tot agrair a tothom la resposta, sapigueu que continua activa, que ens serveix que la feu i que ens serveix moltíssim els comentaris, la continuarem llegint, continuarem traient conclusions i la farem servir perquè ens anirem reunint aquest estiu de cara a planificar tant Mossega la Poma com moltes més coses. De les que heu contestat a l'enquesta, entre un 75 i un 80 de vosaltres sentiu Mossega la Poma des del mòbil. Molt important. Aquestes són les dades que ja es van repetint des de fa bastantes temporades. El que sí que és significatiu aquesta és que s'ha incrementat el nombre d'oients que ho feu des d'Android. Encara no hem arribat al 50-50, però jo crec que la temporada que ve era 11, igual sí. El percentatge és 53,8 des d'iOS, 38,5 des d'Android.
Cada vegada més.
L'aplicació que més feu servir per sentir-nos és la pròpia de podcast d'iOS, que destaca de forma significativa. I després ve Pocket Cast. Pocket Cast està per Android i per iOS i jo crec que és una de les més triades per la gent que ens escolteu des de Android. Downcast i Overcast, que crec que només estan per iOS, segueixen.
I són de pago, aquestes?
La majoria d'aquestes són de pagament. Pocket Cast crec que té una versió free i una versió de pago. i la resta d'aplicació de Podcatcher són menys importants. Em sorprèn molt que hi ha molta atomització d'aplicacions en el món Android, més potser que en el món d'iOS. No sé la gent que teniu Android, que no és el
són
cas
atòmiques.
No és el cas de la taula, perquè tots tenim iPhone. I ho volia comentar perquè...
Perquè no hi ha una aplicació podcast nativa en Android?
No, no. No, perquè
molt
Google...
Malament,
Google Music crec que no serveix per escoltar podcast, que algú em corregeixi. A més, els podcasts...
A Google Play no hi havia podcast,
però,
ja?
Sí, però només de USA, no
només als Estats Units.
Només als Estats Units. Una altra cosa que continua sent molt sorprenent és el nombre de vosaltres que ens sentiu fent play a la mateixa web. Que jo no ho entenc, o sigui, encara em costa molt d'entendre, però és que no és ni un 2 o un 3%, és un 10,5%, o sigui, és molt alt.
No, escolta, potser és per conveniència, potser ens escolten quan estan a la feina, mentre juguen al Moscamines o...
I també hi ha gent que ens escolta directament des de iTunes, que o sigui, obrir iTunes és anar a cagar, fer un cafè, tornar...
Perquè quan jo estic davant de l'ordinador, normalment sempre és quan escolto música, perquè no puc escoltar programes parlats, ni audiollibres, ni podcast, ni res, perquè no o sigui, o estic pel que estic llegint, o escrivint, o estic pel que escolto, però no puc fer el d'allò. I en canvi,
coneixeu coneixeu algun psicòleg? Que
jo
faci teràpia? Sí? Vale. Doncs, a veure, quatre de vosaltres ens escolteu quan feu l'amor.
Bé.
Aleshores, jo els recomanaria aquest amic psicòleg teu, aquest conegut, que parli amb ell. Perquè jo pensava que serien... La veritat és que ara que ho diem, pensava que era molta més gent.
No, perquè, escolta, fins i tot ens diguin el que els agrada més, perquè podíem gravar-ho, fem un track, el posem a iTunes de pago
sí.
I tal.
No, escolta'm, sí. Bueno, això, no ens guanyarem la vida com a estrelles... No ens guanyarem la vida com a estrelles mediàtiques buenorres, però bueno. La majoria ens escolteu a casa, molts en el cotxe o en transport públic, a mi de la feina. També hi ha qui ens escolta a la feina i fent esport. La resposta que més ha agradat, la vaig llegir, diu: us escolto al metro i abans us escolto a la dutxa de bon matí amb els ulls clucs.
Que no, deu ser aquell que es va comprar aquell dispositiu Bluetooth.
Molta
per
gent
posar la
dutxa. Molta gent s'ha comprat el dispositiu Bluetooth, jo també. Amb els ulls clucs, olorant les fortes essències del meu xampú exòtic, escoltant les vostres veus vellutades. Winston Churchill, Massachusetts damunt, 1714. Que no sé qui és, però...
Massachusetts damunt.
Massachusetts damunt. És que parells damunt, o per mi a dalt,
sí,
però...
De... Vilassar de Dalt, Massachusetts damunt.
Vale. Forma que més us agrada comunicar amb nosaltres, de llarg, guanyador per més d'un 70%, Telegram. Dèiem que això és un problema perquè Telegram és un món endogàmic, per tant, si no el nutriu i no entra més gent, ens quedarem amb els 300 que som.
Ja va bé, perquè allò que estàvem dient abans, perquè
podem
no
invadir, podem creuar les, com era, els 300 on van tenir la lluita.
Són de... supergrup?
Va ser el grup aquell de grecs que va tenir la...
Els 300, sí, els espartans.
Els espartans, no? I podem conquerir...
Els guerrers d'Agamenón.
This is Sparta! Sparta! Doncs amb 300 ja fem, i podem conquerir tot Pèrsia. Però si teniu ganes i podeu parlar amb la gent, al boca a orella, al boca a mugró, com deia abans el Marc...
Boca a mugró.
De boca a mugró el que heu de fer és portar gent en el Telegram, perquè és clar, ara no parlem... La veritat és que...
Bueno, en el Telegram, directament, com a dir que escoltin el programa. I després el Telegram, que ja si s'atreveixen...
Hi ha molta gent, m'ha sobtat, amb respostes que diu: jo us escolto, ho sento, m'agrada molt, m'ho passo molt bé, però no em comunico, hi ha gent que li costa
participar.
Bueno, escolta,
volen escoltar-nos i ja està. Aquesta setmana en el Telegram hem après una pila de coses sobre calorina del nerd i de la calor que hi fa
i la humitat i les temperatures en Fahrenheit i tot.
Sí.
Interessant. Doncs això, després de Telegram, la segona en forma de, i a molta distància amb la que us agrada comunicar amb nosaltres és via Twitter, tot i que enguany jo he fet servir molt poc el Twitter, el faig servir cada setmana, comunico el programa, però no estic molt a sobre, estic molt més a sobre de Telegram, o com a mínim llegeixo molt més Telegram. Més coses. M'ho he saltat abans. Heu valorat de forma positiva o molt positiva? Teníem una valoració de l'1 al 5 i ara estic llegint els resultats que corresponen al 4 o al 5, molt positiu o positiu i molt positiu.
Molt amasso.
Més d'un 76% el fet de que enguany ja no sortim de forma arreglada per les emissores locals. Això ha sigut quelcom que tothom ho ha tenint. I a més va ser una cosa que vam recollir dels oients de les enquestes passades.
Sí.
Val a dir que enguany sortim, perquè una emissora va contactar amb nosaltres i li van dir: escolta, aquestes són les nostres condicions, no? No anem a deixar de dir paraulotes, no sé què, no tallarem el programa quan arribem a l'hora, farem el que ens doni la gana, tal, i si te gusta lo emites. Dic, vale. i Ràdio Esplugues diu que sí, però m'he enterat que hi ha més emissores que fan el mateix.
Ah, o sigui, no segueixen emissores, no us ho diuen.
Ah, no, i a més li vaig dir, i no et penso enviar el programa, te'l descarregues tu?
Te'l descarregues tu.
Vale, doncs, Ràdio, em sembla que és Sant Feliu de Codines, també fa el mateix.
També fa el mateix, ens emet. Ara us fotem el mossegó.
És més, ens respost a l'enquesta i diuen, si no us sap greu, continuarem baixant el programa.
Clar que sí, us estimem.
Sí, sí, i nosaltres, perfecte.
Tota la radiodifusió del programa que vulgueu.
Vale. Què més diuen? Ah, un dels comentaris de text deia, per poder anar a la ràdio podríeu fer com ara fan els de Coffee Break, que és aquest podcast d'astronomia molt xulo, que fer una pausa quan arribem als minuts de la ràdio i continuar el programa. Però ho hem intentat, jo crec que alguna vegada es va intentar i a mi queda molt forçat.
Sí, perquè més...
més com nosaltres, que tenim un guió molt desestructurat.
L'altre dia que parlàvem d'intel·ligència artificial, aquest programa que va quedar tan rodó, esclar, el tema és quan tenim una entrevista i l'entrevistat és molt bo, val, que és quan em diuen que jo l'interrompo poc, és que clar, és que era molt interessant tot el que explicava i s'enrotllava molt, i és a dir, has de deixar que l'entrevista continuï i no dir, ara fem un moment una pausa perquè continuarem i els de la ràdio us foteu perquè aquí seguim la festa, no... És un medi diferent.
Jo crec que hi ha gent com els de Coffee Break que jo penso que ho tenen bastant més pautat i amb ells els hi va bé. Nosaltres som bastant més desmanegats.
Bueno, però l'any passat ho fotíem quadriculat i ens aportaves...
Sí, però o estem quadriculats o no ho estem. Però això d'estar quadriculats una estona i desquadriculats una altra, quan ja portem una mica de xocolata...
Explica'm el que passa en realitat. El tema és una, dos. O tu estàs en mode quadriculat o no ho estàs.
I aquest any no hi ha estat pas en mode quadriculat.
Jo no he estat mai quadriculat. El que passa és que tu em deies... de tirar una cuña i canviem de tema. No.
Bé, doncs en principi no ho farem. Més coses. Temàtiques. Us continuen agradant com a número 1 les temàtiques clàssiques relacionades amb Apple, amb Google i amb Microsoft. Les keynotes, les novetats i en segon lloc Tesla. Hem afegit Tesla al grup de Microsoft, Google i Apple. Vale?
Ja directament, ja perquè...
Sí, però o sigui, jo volia trencar aquesta dinàmica, volia que parléssim de coses de més llarga, de més llarg recorregut. Val a dir que la gent en general ha puntuat tot, bastant positivament. Un dels temes que destaquen fora d'aquests és la intel·ligència artificial.
Sí, perquè és un tema molt en hype, ara en aquest moment està totalment en el...
Creix com
l'escuma. Rabo de la curva aquella de Gartner.
Amb una segona línia de temàtiques, us agrada la ciberseguretat, l'emprenedoria o el que fan les empreses de tecnologia, de casa nostra, programació i transformació digital. Això seria amb una segona línia. I el que menys us agrada és machine learning. No sé per què.
Mira, saps què és el que passa? És que la pregunta està mal formulada. Perquè machine learning i intel·ligència artificial és un tipus de... Machine learning és un tipus d'intel·ligència artificial.
Sí,
és culpa teva, Tomàs.
No, i teva, perquè tu vas revisar la d'això, no vas fer cap al·legació.
No, però vaig canviar... Corregir la síntesi a Patreon. Almenys et vaig demostrar que m'ho havia llegit.
Zasca. Bueno, vam fer també... No era tothom, perquè la llista era molt llarga i em sabia una mica greu, però vam posar noms de persones que han vingut convidats a aquesta temporada. A veure quins valoràveu més i quin us havia agradat més, no? Destaca, en primeres posicions hi ha tres gairebé empats: en Ganyet, la Gina Tost i en Xavier Rufat.
Sí, a veure, en Ganyet i la Rufat, o sigui, ho han fet molt bé, perquè empatar amb la Gina és nivell.
Sí, sí. A la segona línia, sota d'aquests tres...
La Berta, molt bé.
En David Martín, que també que és el
Rodolín.
Sí, sí. En Josep Ruano i en Javi Moreno. M'estic content perquè el meu jefe, que és el que em paga la nòmina...
Està aquí.
Bueno, de fet, em paga la nòmina jo treballant cada dia.
Exacte, què collons?
Vale. Reclameu, i ho feu molt als comentaris al final de l'enquesta, més presència femenina i no només en convidats, sinó de forma habitual. Hi ha qui destaca i ens demana, i sobretot ens insisteix, i no una, ni dues, ni tres, sinó més persones, que vingui la Berta. De forma regular. Per nosaltres
encantadíssims, encantats. Però la Berta també té una vida ocupada, però ja insistirem, l'anirem convidant més regularment.
De fet, aquesta temporada ha vingut dos cops. La primera vegada que la vam descobrir ja portàvem bastantes setmanes de programa o mesos, i tot i així ella va venir aquella primera vegada, ens va encantar, ella també s'ho va passar molt bé, i ha vingut una segona vegada.
Sí, però l'altra vegada no va venir com a convidada,
va venir com nosaltres. I la idea és que la temporada vinent, si ella no se'n va a un altre país o als Estats Units, que és on li agrada estar, doncs que continuï venint. Vale? Més coses. Ja per acabar, dues preguntes addicionals que varen fer. Una és, per quina font de finançament us sentiu millor a l'hora de participar de les despeses de Mossega la Poma? I amb diferència, la gent se sent millor a través de programes d'afiliats. Vale? Com ara el d'Amazon. Mm-hmm. Tot i que un 20% de vosaltres vau dir que també participaríeu si ho féssim en Patreon. Un 20% és un percentatge significatiu. Per tant, jo em comprometo aquest estiu a mirar com fer-ho, a mirar com ho podem incorporar a la pàgina web i afegir aquest mitjà.
Sí, el...
A veure, és com és voluntari.
Expliquem per tothom què és el tema del Patreon. O sigui, el Patreon és... És una d'aquestes alternatives de crowdfunding, vale? Però no està muntada per projectes com seria Kickstarter o Goteo. El Patreon, la idea és que si hi ha algú que crea continguts de forma regular, com portem nosaltres fent 10 anys, la idea és dir, si jo sóc un oient, jo puc dir, vull suportar en aquesta gent, doncs, per exemple, per cada episodi, jo els hi vull donar... un dòlar o un euro per episodi, o mig dòlar o mig euro per episodi, i fins i tot puc posar...
O pots posar un euro cada mes...
O puc posar una quantitat mensual, o dir per episodi posar un límit mensual. Per exemple, jo dic poso un euro per episodi, i en un mes determinat, que és un mes de 5 setmanes, i a sobre ens fotem 3 minuts mosseguis, i et ve una clatellada de 8 euros, i llavors et desubscribeixes. Però no, jo vull posar un euro cada mes. Doncs poses un euro cada mes, i no hi has de pensar, i queda allà. És com posar la X de la Iglesia. Podria haver la X de
la Iglesia. Poma. Sí, sí, les ONGs, la Iglesia...
Al final el tema és això, si el programa nosaltres rebem... A veure, és un esforç, portem molts anys i entenc que la gent que ens escolta vol que el continuem fent i hem de trobar maneres. Tot i que, a veure, que al final, o sigui, és com el
però que ningú
és que a mi més m'agrada.
Jo no vull que ningú se senti forçat per una raó. No deixarem de fer mossegar la poma si no tenim ingressos, perquè durant molt de temps
ens
hem tirat endavant i no teníem ingressos. Per tant, no passarà, continuarem pagant-ho si no... Home, el cert és que des de fa dues temporades ben bé no hem de posar diners extres de les nostres butxaques.
I
a més hem pogut ampliar i renovar
micros,
material i micro a les despeses, diguéssim, que són recurrents, com és el hosting, com tot això, es paguen totes i hòsties, és molt millor no haver de posar la pasta de la teva butxaca, però si no, la continuaríem posant perquè ho fem perquè ens mola i punto pelota. Ja està.
Molt bé,
vale,
més coses.
Més coses. Vaig deixar una pregunta una mica trampa, punyetera i puta, pot dir puta? Sí. Doncs,
puta!
Perquè vaig dir...
No surti per la ràdio, pots dir puta.
Vaig dir allò de fer un nou programa en castellà, però ho vaig preguntar dient, sí, m'encantaria, però que no substituís a Mossega la Poma en català.
Ara Mossega la Poma va ser en castellà.
Jo no. Fijate. No? Doncs això, i molta gent...
Bienvenidos a Mossega la Manzana.
I, bueno, molta gent, la veritat és que més d'un 80% ha dit que no. Que si fem un programa en castellà, però és a costa de perdre Mossega la Poma, que no. Fins i tot hi ha qui en els comentaris ens diu, i si deixeu de fer Mossega la Poma en català, no us penso escoltar més. Diu, bueno, tampoc és aquí. Era una mica una pregunta trampa, perquè ja fa unes setmanes o uns mesos estem donant-li voltes amb una idea, i és, no és un Mossega la Poma en castellà, però sí fer un programa on puguem abstreure aquesta temàtica que té més ja recorregut, que està molt relacionada amb tecnologies exponencials, no?
Temes més monogràfics,
sí.
Més...
Però jo crec que, a veure, encara estem... Us ho expliquem com si estiguéssiu a casa, perquè són idees que les hem de madurar aquest estiu.
Sí, necessitem una pissarra blanca, piscina, cervesa,
xocolata... de les que es mengen o de la que es fuma, o també,
o
no sé,
que vulguis,
és igual.
Escolta.
I això ho tenim en el ment, però no crec que, o sigui, no serà segur, vamos, molt, em puc equivocar, però no crec que sigui un programa ni setmanal, ni amb l'estil, ni amb la idea de Mossega la Poma. Més bé penso que serà un programa amb episodis, amb entrevistes, molt focalitzat, i no sé si serà quinzenal o mensual.
Sí, hem de pensar un format diferent, però tenim... ganes d'explicar coses...
Però tranquils tots, no...
Que Mossega la Poma és com una droga per nosaltres.
Sí, no quedarà substituït per res.
Que Mossega la Poma no es pot...
I ara anem a la secció comentaris graciosos per al Ludo.
Vale, vinga.
Que hi ha un montón.
Jo no els mira. Els mira Tomàs i s'ho passa a teta. I em va enviant mails.
Vale, el primer diu... vaig llegint, eh? No sé, de veritat és que no sabem qui els ha escrit, eh? Diu, menos interrupciones en general, estáis muy centrados en hablar sobre novedades de las grandes corporaciones tecnológicas, coño, es lo que pedís, pero no habláis de software realizado por la comunidad. También podríais mirar de hacer entrevistas a la gente de las comunidades de programación, que lo hemos hecho, que existe en Barcelona. Por ejemplo, barcelona.pm.org. Muchas gracias por vuestra dedicación. Saludos.
Bueno, una és, hem portat a gent de comunitats de programari lliure durant molts anys. Potser que aquesta última temporada no tants, però sempre n'hem portat, i a part que jo hi he estat...
Hem portat gent que fa... Bueno, hem portat gent d'Ubicum, gent d'acadèmies de programació...
Hem portat Wikipedia, havíem portat aquell, de, aquell de, que era el de Plone o el de Drupal, aquell...
Crec que era Drupal, no? O sí. WordPress també havia tingut gent de WordPress.
Havíem portat gent de moltes comunitats. Al final, també el que hi ha és una cosa. Si algú coneix alguna persona que creu que hauria de venir a Mossega la Poma
i que encaixa amb la
que
forma,
que ens els proposin i ens facin la introducció, és sí, a dir, sí. Nosaltres ens envies una, vull que aquest paio sigui convidat @mossegalapoma.cat, em copien el paio i feu la introducció.
Sí, convidat, i nosaltres a convidat @mossegalapoma.cat i ja està, sobretot en copia el convidat perquè tenia una font de
com... Entrevisteu aquest, collons, sí, ja @mossegalapoma.cat.
Ja està, no, molta gent, de fet, l'entrevista de la setmana que ve ha estat proposada per la mateixa persona que serà entrevistada, però perquè hi ha un tema darrere que volia parlar. No vull avançar perquè...
Hasta ahí puedo leer.
Vale, més coses que ens diuen. El programa és genial, però potser una mica una major síntesi, ja que a vegades es divaga molt. Bueno, és una mica l'essència de la
és, casa. Podcast divagar, jo crec
unes,
que...
Unes 70 vegades apareix no tallar els convidats. Unes 70 vegades. Jo només dic això, eh?
70,
sí. Porteu més convidats especialitzats en diferents temes, bueno, coses de la llengua... Les falques són innecessàries, les acabo saltant sempre. Bueno, les farem més curtes. Insistir...
Les podem fer més curtes, el que passa que les falques tenen una funció, i és que nosaltres ens podem agafar i coordinar mig programa, fer-nos carotes i...
Això ho heu d'entendre, sí, sí. Perquè
és funcional.
No fem postproducció, per tant,
sí, són
els únics moments...
Directe, els que heu vingut a l'estudi ho heu vist, que fem un fals directe. Avui sí que fem post, però, perquè el de fet, o sigui,
hauríem d'estar
diem
ja...
que hem fet una entrevista sobre energia fotovoltaica, però
no
l'hem fet, o sigui, en teoria... Perquè
això de la ràdio o del podcast passa tot...
És la màgia
de la ràdio. Bueno, de vegades us enrotlleu molt com una persiana amb qualsevol musaranya que passa. Diu, ja és divertit.
Sí, és un podcast, cony.
Però heu de controlar-vos més. Més coses sobre el català...
Saps què podríem fer? Allò que va fer el Mikimoto, el programa aquell que li va, que es va, se'n va cardar de la infanta Elena perquè va plorar i li van caure els mocs, em sembla, a l'Olimpiada i tal, i el programa següent, cada vegada que en deia alguna, hi havia un senyor darrere amb una gabardina i li fotia un clatellot. Doncs podria venir algun oient i quan diguem massa, pam, que el clatellot.
Sí, ben fet. Hi ha qui ens diu, bueno, ens demana moltes coses, però hi ha qui ens parla de que fem el programa en vídeo, no, a YouTube, no. Ja ho hem provat, no és el format...
No és el format i teníem com a 60 visites i
no,
coses
no val
així,
la pena, no, no té sentit perquè la gent ens escolta amb àudio. Si fos un programa d'edició de vídeo, pensat en vídeo, editat en vídeo...
A veure, una de les coses que jo estava pensant de fer és si quan tinguem el nou setup, tant en l'estudi nou de l'UPC, que ens n'anirem de la pelo i ho farem una altra vegada, tornem al meu despatx per fer com un downsizing i tal... i en l'estudi que mutem aquí a casa, potser el que podem fer és fer una edició en directe per Periscope.
Això també ho demanen, que fem una mica de streaming.
Que passa que si es vol fer bé, el que hauria de ser és que hauríem de treure l'àudio de la taula hauria d'entrar també en el dispositiu que està fent el Periscope. I això s'haurà de muntar, haurem de muntar el setup per fer-ho ben fet. Però segurament
és més
sí,
fàcil que ens
veieu
per streaming cutre, no?
Posem un telèfon... El que no farem serà donar el mòbil a en Carles perquè ens el foti al costat de la cara mentre estem parlant.
Sí, perquè ja estic fart d'ensenyar les amígdales cada cop que sortim pel Periscope.
Exacte, no, és posar amb un trípode l'iPhone o l'iPad, el que sigui, que està fent el test.
Aquí hi ha un putilla que diu, afegiu 10 minuts, no és molt de temps, però donaria per aprofundir en entrevistes i allargar una tertúlia de forma natural. 10 minuts, i de dimarts a dimarts estem fent programa. Pues no, ja tenim un dia i unes hores, prou. És que, hòstia, van demanant. L'any passat que sortim de les emissores per tenir uns minuts més. Ja tenen 20 o 30 minuts més cada programa. Ara 10 minuts
més. I una mica més.
Hòstia, una mica... Solo la puntita. Anda ja, home.
La puntita.
Anda ja. A vegades esteu en mode debat i dieu coses falses o imprecises. Jo diria que això és el ruano. I queden allà. Una secció de fact-checking, on aprofundir en temes tractats en programes anteriors, estaria bé.
Bueno, a veure, un, aquí el que cal és fact-checking i estirar-nos les orelles quan algú no...
Normalment ho reconeixem.
Mails a leucagat@mossegalapoma.cat
o l'heu cagat molt fort.
Dieu-li al Ludo que es documenti una mica @mossegalapoma.cat i llavors nosaltres sempre fem allò que la secció mítica fe de rates i
fe de rates. Vale, hi ha molts
fe de rates @mossegalapoma.cat.
Hi ha molts programes que ens feliciten, el Carles Tarlux, perquè diu que és ell, és l'únic que hem sabut que contestava aquesta, o que deia aquesta pregunta. Hi ha un que m'ha fet pensar que ens diu, hòstia, hi ha tot un grup, aquesta persona que ens escriu entenc que fa una mica com amb representació d'aquest perfil d'oients, vale? Diu, m'agrada la tecnologia, m'agrada molt, però no sóc estudiant d'informàtica, no n'he estudiat mai, i a vegades baixeu tant de nivell que us perdo, vale? I jo crec que al final no hauríem de canviar gaire, hauríem de continuar fent el que fem, però potser sí que hauríem d'afegir el matís d'explicar alguns conceptes o algunes coses, tot i que ja sé que s'allarga una mica més. Però
jo moltes vegades quan interrompo els convidats és per demanar-los que m'expliquin coses que estan baixant de nivell, però ningú m'ho reconeix, tothom es queixa.
Vale, una altra que també m'ha fet molta gràcia és que, a veure, que ens trobem amb la comunitat JPods, que anem a les JPods i tal. Jo ja ho havia pensat, eh?
Sí, a veure, hi ha tants congressos, tantes comunitats, tants esdeveniments
de podcasting en espanyol. El que passa que nosaltres no fem podcast en espanyol.
Bueno, ara quan en fem, bueno, sí que en fem, però fem testers, eh? Però i ara en farem un altre, però sí, hauríem d'anar-hi, però també cal anar on sigui que es fan les coses i cal planificar i organitzar i fer forats a l'agenda, dietes, hotels de 5 estrelles, fúrcies, tot això, i és xungo.
Vale.
Tomàs,
més coses.
Està aquí en Tomàs.
No, no, estava llegint, eh?
No, m'estaves escoltant, està claríssim.
No t'estava escoltant, no. diu que prou ja quan us poseu de xocolata fins les celles.
No, avui ens hem fotut de birra fins al celler.
Diu, però aquest gamberrisme que gasteu us fa molt propers. Aprofito per donar-vos les gràcies per la vostra feina. Molt bé, moltes gràcies. Penso que parleu massa d'Apple i poc d'Android. Anda ja, hombre, si no, solo hacemos que ganar mucho.
Mira, escolta,
parleu doncs, més de Linux i d'Open Source. No, és feo, no té users interface i és molt avorrit.
Que li donen Carles Canyo que vingui més habitualment i que ens expliqui com es queden bloquejat l'Android de la seva sogra.
Mira,
i coses
una altra
així.
Que com la puntita. Tot i que no feu... Sí, una altra que també diu, solo la puntita, eh? Diu, tot i que no feu la restricció de temps de les emissores, encara se'n fa curt. Anda ja.
Sí, no, a veure, poca broma, quan vam començar la temporada aquesta, vam dir que ara farim, vam fer tres programes més curts.
I, sí, és cert, els primers, però després ja la cosa es va allargar.
El que no s'ha donat mai és com aquell programa, no sé si va ser el 52 o el 53, que vam tindre que fer el bis, que va durar 3 hores el programa. No sé què cony explicàvem, però va durar 3 hores.
Hi ha un altre que m'agrada molt, perquè durant dues temporades seguides la gent ens deia, traieu la música, no volem música, no sé què, doncs mira aquesta, diu que torni la secció de música però poseu-la al final com a tancament, sempre va haver un nou descobriment musical, jo crec que aquest mateix ens va dir que la traguéssim, i ara se li sap greu i es demana que la posem al final. Anda ja, una altra que sobre la puntita. Vale, vale. Hòstia, aquesta és interessant i la veritat és que, bueno, és un tema que dona de si. Diu, hola amics, a mi m'agradaria que parléssiu de sistemes accessibles per a persones invidents. De fet, vam tenir...
Que no sigui la Cristina,
Miguel,
la que...
No,
hem tingut
no
problemes
sé.
Per anar aquesta
vam
temporada.
Vam tenir el Miguel fa moltes temporades, que és un nano invident de Tarragona, que fa un programa de ràdio i que també i que ens va explicar com feia servir l'iPhone,
sí,
per
invidents. En un dels programes
va
que
ser
tenim.
Molt interessant.
I tenim en el grup de Telegram la Cristina Cardi, que és italiana, és invident i està aprenent català a través de Mossega la Poma.
Exacte. Bueno, a part d'això dels temes per persones invidents, ens demana que parlem de domòtica aplicada a la llar i que... bueno, i més coses que es puguin controlar a través d'un smartphone.
D'aquí 10 minuts fem l'entrevista de les fotovoltaiques que hem fet ara un rato.
Convidats que aportin valor, menys interrupcions del Marc per dir obvietats. Toma, ahí te lo dejo. Bueno, un altre, diu diverses coses, però diu, una secció per poder optimitzar temps al despatx amb trucs, no tots són programadors, hi ha moltes feines de caire administratiu sovint a optimitzar, apa-li una abraçada, per ser Ludo, podies tancar una mica més la boca quan menges xocolata. Bueno, ara no us escolta, perquè ara t'obri la porta perquè arriba el convidat, aquest convidat que teòricament escoltareu abans d'haver escoltat això, vale? I ja està, en general tots ens doneu molta... Tots ens feliciteu pel programa, molta gent us heu picat pel tema del castellà, que sapigueu pues, el que hem dit, que no...
Si us passeu al castellà us deixo d'escoltar.
Sí, sí, fins i tot això. Doncs això no passarà, era només per, bueno, per intentar explicar-vos que tenim en el cap fer aquest segon programa, que no serà setmanal. Res més, acabem aquí temporada. Gràcies a tots per la vostra atenció, ens retrobem després de vacances d'estiu, serà cap a mitjan setembre. No deixeu d'estar atents o amatents al vostre RSS, que durant juliol i agost aniran arribant capítols de Minuts Mosseguis amb entrevistes i altre material que esperem sigui del vostre interès. Marc, si vols dir adeu, tanquem per
ara. Adeu!
Bon estiu! Bon estiu!